La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Les dietes de la caravana, el veritable think tank de la ràdio catalana.
8 minuts que passen de les 5 de la tarda i com ens agraden els dimarts perquè venen les tietes. Laura Rabanal, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, estupenda com sempre.
Que ara, m'has agradat molt ara. Com estàs?
Molt bé, ja. Sí? Ja estic estupenda.
En fred encara o ha baixat això?
Eh?
En fred encara?
Una miqueta, però no...
No és allò que hi havia,
no,
eh?
No és allò que hi havia.
Consol Rovira, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal?
Molt bé.
Sí?
Contenta d'estar amb vosaltres.
Després m'ho explicaràs, això, eh? Que has tingut cap de setmana mogudet.
Una mica.
Ja m'ho explicaràs. Carme Pasqual, què tal?
Molt bé, bona tarda. El diumenge va ser el meu cumple.
Sí o no? Ale!
Sí.
Moltes felicitats.
Moltes gràcies.
I quins 25 més ben portats, deixa-m'ho dir.
25 per 3 i algun més.
Escolteu, us preguntava jo quan entràveu avui a l'estudi si estàveu contentes o no, perquè clar...
Estem contentes a part de la persona que tenim
felices,
al costat.
Felices.
Sí. Em deixeu dir una cosa? Jo a vegades crec...
Sí.
No volia dir-ho, perquè a vegades sembla allò de falsa modestia i no sé què, però no, jo crec que hi ha coses que s'han de dir. Jo a vegades crec que en aquest país parlem molt alegrament de les grans dames del teatre català i a vegades ens deixem persones. I jo crec que una és ella.
Oi tant.
I Mercè Aranegà, què tal?
Bona tarda. Bona tarda. Perdoneu la veu, estic molt angustipada, ja no sé ni com parlo.
Avui Mercè Aranegà, que ens ha demanat per presentar-la aquesta cançó. Bumburi?
Corazón.
Mira-la!
Perquè m'agraden molt les seves lletres, sobretot d'aquest del cabaret ambulante. I en aquí en té una de molt maca, que és de mayor, que diu, de pequeño me enseñaron a querer ser mayor, de mayor voy a intentar ser pequeño. Bueno, és molt bonica. Té lletres molt boniques.
Sí,
molt.
Comencem pel principi. Tu de petita ja volies ser actriu o no?
No, jo volia ser advocat. Tota la vida he volgut... Sí. A casa em deien l'advocat dels pobres.
Ai.
Però sempre dic que he agafat una feina que s'assembla bastant, perquè diuen que l'advocat que guanya més és aquell que sap mentir millor, perquè les lleis estan moltes vegades, per desgràcia, fetes per això, per qui les sap traginar millor és qui guanya. I realment fer teatre també... L'actor o actriu que menteix millor, que fa creure al públic que allò que fa és una veritat, també és el millor. Per tant, és una feina que s'assembla bastant.
En quin moment et neix, però, Mercè, aquesta dèria pel teatre, per la tele, pel cinema?
Pel teatre, bàsicament, em va néixer pel teatre. Doncs a Badalona, al Círcul Catòlic. Jo feia teatre al Círcul Catòlic de Badalona, teatre amateur, jo treballava normal, i vaig tenir un noviet que feia teatre al Círcul. I aleshores doncs jo també m'hi vaig apuntar, anava allà, anava a mirar els assajos i em van dir de pujar a fer-ne i vaig començar i pim-pam.
Això és molt dels catalans, no? És a dir, tenim un gran planter, no?, en el teatre amateur.
Molt, moltíssima gent surt del teatre amateur. N'hi ha de molt i molt bo. I molta gent que no es dedica després professionalment al teatre i que fa teatre amateur de molta qualitat. Jo he vist actors, actrius, directors, de tot, amb teatre amateur, molt bons, però que han decidit que allò era la seva visió, la seva afició, el seu hobby, però no pas la seva feina.
Quan jo parlo... Mira, ara teníem... fa una estona parlàvem de l'obra Quant temps ens queda, de Betsy Túrnez, que la teníem aquí, Lluís Villanueva, sí. Marta Ballar, Xavi Ricard, i li preguntava a la Betsy com de dificultós és introduir-se al món del teatre, no només quan comences, sinó a més sent dona i encara més amb l'estereotip que hi ha sobre l'edatisme, sobre l'edat. Tu tot això ho has viscut?
Sí, home, a veure, jo, clar, has dit moltes coses.
Sí.
Quan comences, ser dona, mantenir-te, són coses bastant diferents. A mi començar no em va costar, perquè vaig entrar a l'Institut del Teatre i feia segon, i ja vaig debutar al Teatre Romea, encara no havia acabat el... I no he parat mai de tenir feina. Vaig començar a fer tele, també, quan, feia tercer, tenia 22 anys, i la veritat és que n'he fet molta, molta. Què he notat? Sí, al fer-te gran, com a dona, tens molta menys feina que els homes. Que els homes de la meva edat, que els meus companys de la meva edat. Per exemple, tu poses la tele i veus que el director d'un hospital és un home, que el cap d'una comissaria és un home, que... i la dona sempre està, o fa la tieta, o fa l'àvia, o fa la cuidadora, o fa la sogra del senyor, o... no, cada vegada és menys, però continua sent així. I això es veu sobretot en imatge. En teatre, no tant. En teatre, és evident que les dones grans tenim menys feina, però també, si mires a la vida, és a dir, si tu agafes la població que hi ha en una ciutat, la gent de més de 60 i pico o 70 anys és el 10%. Per tant, és normal que les obres de teatre no estiguin farcides de gent gran. Mm-hmm. Vull dir que és una mica equitatiu amb el que passa a la societat. El que no pot ser és que amb qüestions d'imatge no es doni valor, perquè tu mires sèries americanes i quantes dones hi han de 50 i pico o 60 anys que fan protes. I aquí, noi, aquí sembla que només puguis agafar el motxo. No, però és així, és així. O netejar el cul a no sé qui i dius, home, no.
Ara de seguida
parlem... Serveixo per alguna més, no?
Ara. Home, serveixo per el mateix que serveix un senyor a la meva edat.
Totalment.
O més, potser.
Ara ho dius, ara.
Ara parlarem de tele i de sèries, abans ho deies, però sóc una dona de teatre. Com està el teatre català?
Mira, el teatre català... El teatre en general, jo, des que vaig començar, i d'això fa 41 anys, 41, 52, 51...
Més.
En tinc 65, vaig professionalment vaig començar als 21, doncs fa 44 anys. Sempre s'està morint. Jo ja ho vaig sentir la primera vegada que vaig trepitjar el Romer. El teatre s'està morint. Hòstia, porta 44 anys morint-se. Potser que l'enterrem, no? No és veritat. No és veritat. El que passa que sí que jo notava una cosa aquests darrers anys. Per exemple, quan jo era jove, molta gent jove, mitjana edat, em refereixo, o fins a 40, és igual, anava al teatre lliure. Companyies com... Jo era de Goll de Gom, Comedians, Juglars... Però, clar, era un teatre fet per gent també jove, bueno, que no cal que tinguis 18 anys, és igual, o 30 o 40, però fet en aquell moment, que parlava de coses d'aquell moment, i amb el llenguatge del moment i amb l'estètica del moment. Això es va acabar, aquestes companyies es van acabar. Comedians va deixar de fer, Juglars va passar... De Goll es va convertir en una fàbrica de musicals, que no dic que no estigui bé, tothom té la llibertat de fer el que vulgui, però la cosa de creació es va acabar... Però ara sembla que està tornant a començar. Durant tots aquests anys, per mi, ha sigut un desert, perquè ens hem dedicat a fer coses que es fan a Europa, fer-les aquí, que em sembla que està molt bé, però no és lo nostre, a adaptar teatres clàssics, que fem una revisió de... Hòstia, no feu tantes revisions, feu coses noves. Per què s'ha d'estar revisant tota l'estona? I ahir vaig anar a veure Els ocells de la Calòrica.
Que bona que és aquesta.
Però no és ja només a mi, em va emocionar el fet de pensar que aquella platea estava plena també de gent de 60, com jo, però també de gent de 20, de 30, de 40, que el teatre que estem fent quasi sempre surts a mirar la platea i dius, hòstia, sembla que hagi nevat. Bueno, vull dir que tots som...
M'agrada molt, clar. Mercè, m'agrada molt que diguis això.
I, en canvi, estava ple, miraves i hi havia gent de 40, de 50, de 30. Vol dir que això és el que la gent vol veure. Vol veure un llenguatge d'ara, fet ara, fet no ja per gent d'aquí, sinó parlant... Sempre el teatre parla de coses que ens interessen. Però que és creació i que tindrà moments que t'agradarà més, que t'agradarà menys, però vaig pensar, això torna a connectar amb la gent de la mateixa manera que nosaltres connectàvem fa 40 anys. I això em va agradar molt. Doncs que surtin moltes companyies com la Calòrica i que se'ls hi facin molt més cas. Que puguin ocupar llocs realment de teatrals perquè la gent pugui tornar a omplir els teatres.
Deia, m'agrada molt que diguis això, Mercè,
mare
perquè...
Mare meva, quin speech que acabo de fer.
No, home, no, està molt bé, està molt bé,
no
perquè...
No em dedico a la política, eh?
Normalment pregunto el per què... No, tranquil·la. Perquè vam sortir d'una pandèmia i qui va començar a omplir els teatres era aquella gent que més tenia por de sortir de casa, que era la gent gran, i la gent jove no hi anava, I em semblava que era una mica això, no?, perquè s'interpel·lava poc a la gent jove, no?
Sí, però, per exemple, això que deies tu, oh, que bona, la dels ocells. Aviam, interpel·lar, els ocells interpel·la a la gent amb els mateixos motius que moltes altres obres que es fan. Per mi la diferència és des del lloc on es fa, amb l'estètica que es fa, amb el llenguatge com que es fa, que és el que ara es porta. Bueno, el que ara es porta, el que viu la gent del carrer. No ho sé, hi ha una... com una identificació amb el públic. I això ho fan les companyies. Les companyies que es creen sempre amb la mateixa gent, que tenen un objectiu... Bueno, no sé.
Parlant d'identificacions amb el públic, Mercè Aranaga, que ha fet teatre...
A punta pala.
A punta pala, a punta pala. Però, clar, si volem interpel·lar el públic, també ha fet això. L'altre dia que teníem amb nosaltres en aquest estudi, Mariona Ribas.
Sí. Ai, la meva nena, el meu angelet.
Sí, però, sí, no? Però li vas donar una bufetada ben dura.
Oh, no, jo ho posava al
guió. Mira com se'n recorda.
Ho posava al guió. No, si sí, l'altre dia vaig anar amb l'Ostrell al col·lapse i em va fer que li donés amb ell la bufetada.
Ai.
Sí, en directe.
Com ho recordes tot allò?
Bé, home...
Em diuen que em donguis la bufetada a mi, però no m'hi prestaré gaire. No.
Són molts anys de fer tele, molts. Pensa que abans també havia fet 5 anys l'estació de Nias.
Va venir també fa 2 setmanes al Madaula, aquí.
És que he fet molts anys de tele, molts, amb sèries, presentant programes, amb la Trinca, jo què sé, presentant fins i tot el cap d'any de TV3.
I amb personatges forts, no? Molt, molt... No sé, molt potents, trobo.
Sí, de dona forta, sí.
O que ets.
Sí. Bueno, sí.
Sí.
La processió em va per dentro, que diuen.
Així és.
Laura, va.
No, que jo et veig una dona forta, vull dir... I sempre que se t'ha vist amb un bon caràcter, amb un bon... Toco de peus a terra i una bona interpretació. Això és el que jo realment t'he vist.
Gràcies.
Consol.
Bueno, jo li tornaré a preguntar el que he dit abans, que la trobo... Està preciosa, la Mercè. Té un cabell tan maco que m'encanta.
Oi, noia.
El cuida, perquè és veritat. A vegades, quan mirem els joves que porten una cabellera molt maca, però segons certa edat, a vegades no...
Doncs, noia, em fas molt feliç. Perquè fa mig any vaig haver d'anar a un lloc d'aquests perquè se'm queia el cabell a matolls.
Sí?
I vaig haver d'anar a dir, doni'm algo. I em van donar un xampú i un...
S'ha funcionat.
Em va dir, això és l'edat.
El color. I tots els rinxos que tenen, m'encanta.
Bueno. I l'expressió que té de cara.
Clar, tot acompanya.
Aquesta expressió que tens de vida...
És que s'ha de... Bueno, s'ha de ser, aviam... Jo penso que s'ha de saber veure tot el que hi ha de dolent, però les coses no es poden encarar des del pessimisme, no?
Totalment d'acord.
A veure, jo sempre intento ser optimista o aleshores emprenyar-me a tope, però... El pessimisme, el no s'hi pot fer res, el op, quina pena, això no m'agrada gens.
No serveix de res.
M'agrada o agafar-m'ho amb dir, va, vinga, tirem endavant, o bé dir-te, mira, ets un malparit, bueno, com sigui,
sí.
I d'aquí no ens en sortirem i creu i ratlla, o no està bé això que... Vull dir, o barallar-me, però l'actitud de... no he pogut mai amb ella. Ni per mi ni pels altres, la veritat.
Tampoc.
Mercè, ho deies abans, 65 anys,
sí.
I no penses en retirar-te de l'escenari, eh?
En principi no. Estic jubilada, però continuo treballant. Sí.
Quan parlem de vocació, parlem d'això, no? Quan parlem d'una professió que és vocació...
No ho sé, suposo que cadascú la pot viure d'una manera, no? És com una cosa molt personal. Jo et puc dir per mi el
sí.
Però, clar, generalitzar és molt complicat. Vocació... A mi m'agrada molt la feina que faig, però dir que era la meva vocació seria absurd, perquè la meva vocació des que era petita era ser advocat. Per tant, era el que jo volia fer. Però, clar, d'això dir-ne vocació... No sé, potser algú que als 6 anys digués vull ser artista i faci teatre, però no era el meu cas. I aleshores és la meva feina, m'agrada moltíssim, no l'hagués canviat mai, no l'he canviada mai per res, he renunciat a moltes coses, n'he tingut altres de molt bones... Però jo sempre dic que la meva feina no és la meva vida. La meva vida va per davant. I la meva feina, com diu el seu nom, és la meva feina. No és la meva vida.
Has dit que no, projectes?
Què, si he dit que no? Sí, a vegades, sí. Sí, alguna vegada sí. Però vull dir que a mi m'agrada la vida i aleshores tinc aquesta feina que m'agrada moltíssim, que la faig i... Però allò que molta gent diu, és que és l'ànima meva... No, la meva ànima està en un altre lloc. No està en la meva feina.
Amb ser persona.
No ho sé, però no està o està amb la vida, està amb la gent... No ho sé, però...
Amb què?
A la feina hi poso l'ànima, però això és una frase feta. És com quan fas un rostit pots dir, poso l'ànima en fer aquest rostit. Vale, doncs jo hi poso l'ànima quan faig la feina.
Mercè, amb què has disfrutat més?
En quin sentit? Què vols
dir? General, amb el teatre, amb el d'això... Quin paper és el que creus tu que et senyala que tornaries a fer?
A veure... Com a època, l'època del Degoll va ser un descobriment per mi, per allò que dèiem de formar part d'una cosa més gran que jo mateixa, no? Que era formar part d'una companyia que creava alguna cosa. Personatges, n'hi ha bastants. Per exemple, el de Mort de Dama, el de Neus Català, Un cel de plom. Diem-ne que per dos motius diferents són dos personatges que m'han marcat molt. Un, perquè, bueno, va ser un... Jo sempre deia que havia començat a fer teatre perquè volia ser pallasso. I la Don Obdúlia de Mort de Dama és una barreja entre teatre... No, és un personatge teatral, però té un punt de cosa pallassa, és pel que em van donar el Premi Nacional.
Sí.
I la Neus Català, doncs, penso que ha vingut a omplir un buit de... A veure, jo no crec que l'obligació d'un actor, d'un artista, d'un creador, sigui sempre la d'enviar un missatge, la de fer proselitisme, la de dir això està bé, això no està bé. No crec que sempre ho sigui. Pots fer un teatre social molt bo i el pots fer molt dolent, i llavors serà teatre dolent. Pots fer un teatre comercial de qualitat i pots fer una merda de teatre comercial. Però, de tant en tant, fer una cosa que saps que estarà explicant alguna cosa, com és la vida de la Neus Català, com va ser la vida de molta gent als camps de concentració, com són coses que no han de tornar a passar mai més de la vida, sigui quina sigui la teva religió, el teu sexe, el teu color de pell, això és molt important. I jo trobava cada dia que pujava a escena, acabava fatal, fent aquell monòleg, perquè és una història duríssima. Però cada dia tenia la sensació de que, a part d'haver fet la meva feina, havia fet una cosa que anava més enllà de la feina. És a dir, i això... Mira, encara se'm posa la pell de gallina quan hi penso. Això va ser molt important. I vam lluitar molt perquè això es pogués fer per instituts. Perquè és molt important que la gent jove sàpiga, o els nanos... Clar, conegui, perquè és que sembla que no va passar res, que no hi va haver... Bueno, hi va haver una guerra, hi van haver uns nazis, hi va haver uns camps... No! No. I van ser, i continuen sent, en molts llocs del món. Total. I trobo que és molt important que la gent, i sobretot la gent jove, ho sàpiga, perquè ara amb aquest món tan ràpid, és com que no hi ha temps d'aturar-te, no?, a pensar. Et ve una imatge, pam, també una altra, pam, 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 tot és pa, pa, pa.
Aquest ha de ser el paper de la cultura, Mercè, el d'aturar-nos i precisament reflexionar?
De la cultura, sí, bueno, aturar-nos. El paper de la cultura, sí, és que és molt... La pregunta és tan llarga, però tan complexa, però sí, clar, la cultura és fer-nos més persones.
De la vida.
És donar-nos coneixements, donar-nos eines perquè puguem decidir, perquè puguem fer... Fer-nos més savis, en una paraula.
I precisament la cultura la cuidem poc en aquest país?
Jo crec que la cultura es cuida poc a tot arreu, però vaja, però sí, es cuida poc. Es cuida poc i sobretot el problema és que com que la cultura normalment necessita dels diners de les institucions, això passa aquí, passa allà, passa avui i va passar abans d'ahir. Les institucions, diguem-ne que posen més diners en aquella cultura que ells creuen que és la seva. Val? Franco donava diners a les folklòriques. Per què? Perquè eren les seves. Els d'esquerra donaran diners... És a dir, que tothom va amb la seva capelleta, i això és un error, perquè això no fa gent més sàvia, més... La cultura hauria de ser algo molt obert, molt ampli.
parlàvem de teatre, parlàvem de televisió, deixa'm parlar una mica de cinema, perquè fa dos dies van ser els Goya, i jo recordava una gran pel·lícula que s'ha fet a casa nostra com Pa Negre, en la qual hi vas participar, de la mà de l'Agustí Villaronga. Què ha significat Agustí Villaronga per aquest país?
L'Agustí Villaronga...
Faig preguntes era, faciletes, eh?
Era un gran... bueno, pel país no ho sé, pel país... ell era un gran i ha fet pel·lícules meravelloses. Bueno, és aquí tenir una gran persona de cinema. I a part, com a persona, era excepcional.
Això t'anava a preguntar, com era treballar amb ell.
Era excepcional.
Deien que un gran sentit de l'humor.
Sí. Jo he rigut molt amb l'Agustí, sí. Li agradava la bona vida.
Joan, ella no ho diu, però té un Premi Gaudí.
Sí.
I tens un Max.
No, tinc una nominació als Max. Tinc nominació als Max.
Nominació a la millor actriu. Jo tinc el Premi Gaudí de secundària.
Sí, sí.
El 2015.
Sí.
Tu no ho dius, però ho tens, ho tens.
No ho diem, això no es diu.
No, però clar, que sí. Però que se sàpiga.
Sí, home,
que se sàpiga.
És una nominació, també.
Què significa un premi per una actriu com Mercè Arenaga?
Aviam, un premi sempre és un reconeixement a una feina feta. El que passa que hi ha premis que són molt injustos. Depèn de qui els dona, com els dona. Hi ha premis de teatre, no direm noms, però que no cal ni haver anat a veure cap obra de teatre per poder votar, perquè es vota per internet i pot votar tothom.
Sí.
Aleshores, per mi no té cap valor. No té cap valor aquest premi, perquè si jo tinc una xarxa... Jo no tinc ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, però algú que tingui una d'aquestes... I tinc 500 amics, o li dius a la teva tieta, tu que treballes a l'Hospital del Vall d'Hebron, fes la llista i que tothom em voti. Ja tens 800 vots per internet.
Sí.
És la cosa més absurda que he vist a la meva vida.
A més, es compren els vots.
Bueno,
et puc preguntar per què no tens xarxes socials?
Doncs pel mateix motiu que fa un any que no obro l'ordinador. No ho sé. No, les xarxes socials sí que és realment una cosa que sempre m'ha fet molta por, des que va començar internet fa molts anys, i jo vaig dir, això no anirà bé. I collons, si m'han donat la raó. Això no, que va molt bé per a moltes coses, però fins que no estigui tot més establert, que se sap... És a dir, trobo que avança molt més ràpid això que la capacitat humana de poder-ho gestionar. Sí, i això és un problema. És una eina meravellosa, però és una eina meravellosa, tan complicada i que va tan ràpid que la gent no tenim temps. Tu puges als ferrocarrils cada dia i veus tothom mirant el mòbil, i alguna vegada que fas el xafarder i dius, però què estan mirant? Estan tota l'estona amb el tic-toc, 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 tic, amb un ball, amb un no sé què, amb un... Clar, és un ametrallament de cervell, allò,
és
que quan ho tanques, a més, dius, què has mirat? No en tens ni idea. O allò del Facebook, o això, que a vegades veig amigues que dic, au, vinga, una posa que està menjant espaguetis. I llavors hi han 20 missatges de gent que explica els espaguetis on són més bons a Barcelona. Per la mort de...
La
jo he de
recepta.
Perdre 5 minuts de la meva vida, senyora. O 10, parlant d'espaguetis a Barcelona. Per favor.
O que estàs fent el dinar.
O gent que es baixa una aplicació de vins. I a lo millor ni li agrada. I dius, però què fas? Però què feu mirant tot el dia noms de vins?
Estem
i
en el món
cates.
Del postureig, eh?
És que no crec ni que sigui això. Perquè si fos això, parlaries de gent pedant, vanitosa, i a lo millor gent que no ho és.
Mm-hmm.
No, és com... És el que es fa, és el que es porta. No sé, i a mi em fa molta ràbia fer el que es porta només. I a part de que penso que és insano, totalment, però bueno.
La Carme abans et preguntava quin personatge que havies fet t'havia colpit més. Tens algun personatge que t'hagués agradat fer i encara no has fet?
Ara, a aquestes alçades, ja no ho sé. Quan era més jove sí que en tenia algun, però que ja he fet tard. I ara no, home, clar, és que ara amb aquesta edat que, no sé... No, ara no, la veritat. Perdona.
No, tranquil·la. Si et pregunto per projectes... Ara ve aquell moment...
Sí, que... ara tot just...
Te puc parlar, no puc parlar?
No, sí, no. Sí, sí.
Sí, eh?
Sí, quan no es pot parlar és quan són coses de cine o així, que no ha sortit. No, d'imatge no tinc res. I de teatre vaig acabar a Fàtima, una cosa que vam fer lliure.
Sí, i que va anar molt bé.
He preparat un monòleg, que ja el vaig estrenar a temporada alta, que es diu Instruccions per fer-se feixista.
Hòstia.
sí, és d'humor. M'ha sortit. És d'humor, evidentment, però sí, és d'una autora italiana, sarda, que es diu Michela Murgia, que és feminista, cristiana, bueno, una tia molt, molt interessant, ha escrit moltes novel·les, és molt bona, i ella va fer aquesta... Bueno, és com una conferència. I aleshores ho dirigeix el Miquel Gorris, que és amb el que vaig fer la Shirley Valentine, i l'adaptació és del Sergi Pompermayer, que és el que ha escrit ara a Amèrica, que està a la Villarroel. Doncs això, com que és producció de Temporada Alta i El Grec, ho vaig presentar a Girona, Temporada Alta, ho he fet ara al Born, un dia, i entra dintre la campanya del Grec a la Villarroel, juliol i una part d'agost.
Per tant, et veurem, el proper juliol, agost. Ai,
i ara, al març, reprenem bolos dels gossos. I la temporada que ve, doncs se suposa que a la tardor hi haurà bolos del monòleg, se suposa, i al desembre entro al Nacional, que tinc una obra amb el Mestres,
wow.
I després en tinc una altra també al Nacional. I...
Dius noms, t'anava a dir el Mestres, que també va estar aquí l'altre dia.
Veus?
Si és que...
El Josep Maria.
Has treballat amb tothom. Sí, sí, el Josep Maria, home, que torna també a la Villarroel amb... ja t'ho diré demà, ara em sortirà el nom. Sí, aquella obra que estava fent la Villarsau, home.
Ah, la Gavi... No, la
L'Uraneta.
L'Uraneta.
Sí, que torna aquí d'aquí poc temps. Si voleu per a Mercè Arenaga al teatre, fàcil. Aneu al teatre, consumiu cultura, feu el favor. Mercè, ha estat un plaer conversar avui.
Igualment, moltíssimes gràcies. Molta sort, tietes, molta sort a tothom.
Molta sort, Lluís,
la merda per veure. Una abraçada.
Ràdio Estel. Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és l'Alboesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
El pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Emissora exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. Avui sortim a...
Passen 37 minuts de les 6 de les 5 de la tarda i aquesta setmana el sortim cap a... Es disfressa de carnaval i és que sí, la festa del Carnaval, és aquella en la que tot s'hi val, o això diuen, eh? Ja ha començat a diversos punts de Catalunya i és per això que des de la caravana volem fer un petit repàs dels carnavals més importants que tenim en el nostre territori, entre els quals hi ha el Carnaval de Vilanova i la Geltrú, el Carnaval de Solsona, el Carnaval de Torelló i el Carnaval de Sitges. I avui, si ens dona temps, intentarem parlar amb tots ells. Abans, però... Consol... Clar, clar, clar. No, és que has entrat en aquest estudi avui i m'has explicat una coseta i jo tinc tantes ganes de saber-ho, això. On has estat aquest cap de setmana?
Doncs mireu, diumenge va haver la gala de Drag Queens a Sitges.
Sí.
I hi vam anar. I la veritat és que és espectacular, eh?
Sí,
és espectacular,
eh?
Amb aquelles plataformes que porten, que jo no sé com no es maten, pobretes, perquè, a més, era un concurs, eren 13 espectacles que desfilaven amb música, amb dansa, es penjava una mica de circ i tot, sí, i ens anaven traient vestits i ens anaven quedant més despullats cada vegada, no?
Home.
I plumes a doixo,
clar. Una mica picantó, eh?
Una miqueta.
Sí.
Sí.
Ja et va, tu, això, o no?
Bueno, era hora familiar, eh? Era a les 7 de la tarda, hi havia canalla, sí, i hi havia de tot, eh? Ara, el que vam riure, el que vam ballar, i, bueno, això és impagable.
Sou de Carnaval?
Una micona.
Sí?
Jo tinc una perruca, que no, sí, la porto. No? Sí.
Te la posaràs enguany o no?
Sí.
Sí.
Si vols també una foto.
Sisplau.
No, el proper dimarts que vingui amb la...
Ara. Tu, Laura, ets de Carnaval?
Jo m'he disfressat bastant. Es diu disfressat?
Sí, sí.
Jo m'he disfressat bastantes vegades.
Sí?
Sí. De vejita maya.
No, no, perquè... Mira, avui vas a ratlles.
Però
diferent. No, semblaves.
De vejita maya, era la reina.
Ah,
sí, de vejita maya.
Carme, què? Tu ets carnavalesca o no?
Vam anar amb carnaval amb el meu marit, tant a Vilanova del Truc com a Sitges.
Sí, eh?
I em vaig disfressar jo de pallasso, de què vol que em disfressi.
Mira, veus?
I una altra vegada, de futbolista, però d'home. Em vaig posar les cames plenes de pèls.
Sí?
Sí.
Ai, que bo.
Vull dir, era llana feta d'això. Bueno, vam tindre una feinada, primer per posar-ho, després per treure-ho.
Jo és que sóc d'aquests, eh? És a dir, jo crec que hi ha dos tipus de persones... Hi ha tres tipus de persones en el carnaval. El que no li agrada disfressar-se, que és un soso, deixeu-m'ho dir. I llavors hi ha el que li agrada disfressar-se perquè vol lluir...
No.
I el que li agrada disfressar-se perquè se n'en fot d'un mateix.
Això.
A mi m'agrada molt aquest segon.
Aquest.
Clar, aquest, clar. Aquest m'agrada molt.
A més, jo tenia la gran sort de que la meva sogra cosia molt bé, vull dir, d'això, i ens ho feia ella.
Sí.
I el de, per exemple, el de pallasso, portava quatre pedaços, un de cada color, un
Veus?
De cada... Vull dir, un rellotge fet amb crema Nivea, però pintat amb les hores.
Mare
vull dir,
Déu.
Grandiós. Era... El que dius tu, en riure-te'n de tu mateix.
Era això. I segueix sent, a vegades.
I segueix.
Mira, em parlaves de Vilanova i la Geltrú. Doncs mira, la primera parada que fem d'avui a la caravana és precisament cap a la comarca del Garraf. Anem cap a Vilanova i la Geltrú, on el seu carnaval és reconegut com a festa patrimonial d'interès nacional. I per parlar-ne de tot plegat ja tenim amb nosaltres a l'altra banda del fil telefònic Xavier Escofet. Ell és col·laborador de la Federació d'Associacions del Carnaval de Vilanova i la Geltrú. Xavier, molt bona tarda.
Molt bona tarda, com estem?
Seria jo com la Carme, que he participat durant molts anys en el carnaval de Vilanova i la Geltrú, és escoltar aquesta cançó, escoltar el Turuta i pell de gallina, eh?
Pell de gallina totalment. I els que ho vivim és el que té, eh? I sento aquesta peça i dius, me cago en dena que ells som. Sí.
De fet, un dels actes més importants i emblemàtics del carnaval de Vilanova són les comparses. Per qui no ho sàpiga, per qui no hagi visitat mai Vilanova durant el carnaval, en què consisteix tot plegat?
Bueno, les comparses, bueno, com tot, acaba sorgint, va creixent. Som un fotimer de gent amb les seves entitats corresponents, entitats, associacions, amics de no sé què, amics de no sé quantos, i es van per elles darrere una bandera tirant carmels i vinga, i amunt i avall per la vila. És així de fàcil, però intens, molt intens.
Per cert, atenció aquest divendres, perquè a Vilanova es celebra l'Arribo. Xavier?
L'Arribo, i que ja està aquí, l'únic rei que tenim, diguéssim.
Com ho feu, això?
Sí. Doncs mira, cada any, des de l'Associació de Federacions pel Carnaval de Vilanova i la Geltrú, amb totes les 70 i pico entitats que tenim, Bueno, hi ha anys que surt més fàcil o més difícil, però acaba sortint uns organitzadors, que són els que se'n cuiden amb un pressupost municipal, de dir, doncs, mira, aquest any ho muntem nosaltres i cadascú el fa arribar de la seva manera, amb més o menys sàtira, i vinga, i ja està, ja arriba, comença el passar la vila amb el sermó, que sermoneja a tothom que s'ha passat de llest durant l'any.
Que són uns quants.
Són satírics, i la crítica ens va, i el vinagre, això, el vinagre xorro ens agrada. Ens
ara,
molt.
Ara.
I per què no? I som així. I després sí que al final, després ja diguéssim tot el que seria l'arribo amb carrosses, entitats de peu, xarangues, bueno, i ja està, i es fa una mica de Cercavila fins a arribar al ball de l'arribo de Sa Majestat.
I encara ho feu tot allò, Xavier, de les plomes o no?
Les plomes, sí, però també és una cosa molt, molt vilanovina, això, eh? Sí, el Moixó Foguer, tant. Dius?
Sí.
El Moixó Foguer, sí. Mira, el Moixó Foguer és una cosa que elles tan, tan nostrades, i penso que el meu besavi ja ho havia fet, i això també és maco, eh? I és, bueno, foten un paio, i com que hem evolucionat, i ara, paia, dins d'una caixa tancada, i hi ha un xerrall, un paio que està venent aquí una hòstia que porten des de Matanzas, perquè mira, estem agermanats allà, eh? No sé què, portem una bèstia que potser no heu vist mai, que no sé què, no sé què. I de dins surt una persona pues, tota plena de mel i amb 10.000 quilos de plomes, però aquesta persona va despullada.
Déu-n'hi-do.
Sí. Aquí estem a tope.
Sí, parlem d'uns altres actes tradicionals a Vilanova i bastant anecdòtics. També hi ha la merengada de Dijous Gras. Jo aquesta no la coneixia, Xavier?
Sí, mira, Vilanova som una ciutat de tirar-nos tot pel cap. I des de merenga, plomes, carmels, ordi i tot el que faci falta. I sí, justament aquest any també es celebra els 50 anys que hi ha una pastisseria, la pastisseria Blanc, que l'avi, per dir-ho així, va treure una merenga gegant al carrer i, bueno, i tothom s'hi va abocar, hi-hi-ha-ha, i ja està. Això és el Dijous Gras. I que també és veritat que a casa, vull dir, quan es menjava el xató i les truites i la merenga, pues allò que et menges la merenga te la fotien per la cara i acabava una garragampala cada casa. I això va traspassar el carrer i, bueno, i és veritat que tothom va aquí amb, com pot, bueno, amb merengues i també amb pastifar-se... Mm. Bueno, Vilanova queda una mica blanca. I està, bueno, cosa d'aquelles que per accident fas i que va ser una tradició. I és una cosa que realment la caralla espera, perquè, home, embrutar-se i que teixin és molt guai.
Clar. Per últim, Xavier, deixa'm preguntar-te, perquè has estat més de 15 anys en les diferents juntes de la Federació d'Associacions del Carnaval, però en què consisteix aquesta federació? És a dir, quin paper hi juga en el Carnaval?
Bueno, és, el que és una federació d'associacions, el que és com a junta com a tal és una mica, en teoria, hauria de ser coordinar els actes, perquè, clar, cada vegada hi ha més entitats i aquell necessita un escenari, l'altre no sé què, la banda per les guerres de les comparses... això s'ha d'organitzar, però és que acabes fent tots els papers de l'AUCA, des dels policlins, els permisos de l'Ajuntament, poder guarnir els carrers, no sé què... és una mica coordinar i és que si no això seria un desgavell. I és molta feina fer el programa, fer el cartell... I sobretot buscar recursos econòmics i de col·laboracions i que el poble i els comerços s'hi aboquin, que això és el més important, perquè la festa és per tots i ens repercuteix a tots i a totes, vull dir que això és superimportant.
Suposo que
definitivament... Això és el bàsic.
Ara, suposo que definitivament, Xavier, és l'any del carnaval de la postpandèmia, no?
Ostres, ho hem notat, eh? Aquest diumenge vam fer les competències musicals, que són dues bandes de música que en teoria han de lluitar entre elles, hòstia, que sou dolents, jo toco més bé que tu, i la gent balla, i amb entons, també està bé, és bonic. S'ha notat més participació, és que ja comencem, eh? I es nota molt amb el guarriment de carrers, també, que guarrim els carrers l'any passat n'hi havia... O sigui, vam arribar quasi a la quarantena, abans de la pandèmia, i amb la pandèmia estàvem a 23-24, i ara un altre cop estem fregant els 40 carrers, espais guarrits a la ciutat, i s'ha notat la participació, però una bestiesa, i a Vall de Mentons no sé què havia, que l'any passat que encara anava amb mascareta, allò, dret amb mascareta, però si seus per veure, te la pots treure, aquella cosa rara, d'acord? ¿Vale? Sí. Pues aquest any estava ple, no sé què havia, és que estava fotia boig, de veritat, boníssim. I que es nota, la gent té moltes ganes i això és molt moltes.
Xavier Escofet, col·laborador de la Federació d'Associacions del Carnaval de Vilanova i la Geltrú, moltíssimes gràcies per haver pujat avui a la caravana i explicar-nos-ho tot plegat, i sobretot, molt bon carnaval, que vagi molt bé.
Moltes gràcies igualment, apa.
Vindrem.
Adéu. Adéu-siau.
Mira't, que això no acaba aquí. Voleu més carnaval?
Sí!
Doncs n'hi ha més, n'hi ha més. Anem també aquesta hora cap al centre nord de Catalunya perquè, atenció, aquest any el Carnaval de Terra endins de Torelló celebra ni més ni menys que els 45 anys, que es diu aviat, eh? És per això que ja podem parlar amb el seu portaveu. Marc Tienda, què tal? Molt bona tarda, Marc.
Bona tarda. Què tal?
Marc, com estan anant els preparatius de l'edició d'enguany d'aquest Carnaval de Torelló?
Doncs bé, molt motivats, a punt. Torelló ja fa aquella olor que nosaltres diem de Carnaval i ho tenim tot a punt, ho tenim tot a punt. Els tres actes, diguéssim, principals d'aquesta setmana estan a punt per començar.
Mm-hmm. Un d'aquests actes suposo que és el Pollasso, eh?
Correcte. El Pollasso, diguéssim, el tret de sortida del Carnaval de Terra Endins, que també arriba a la 25a edició, que per qui no ho sàpiga és aquell festival lúdico-sexual, no?
Sí.
Que aplega el ritual aquest que es fa a la plaça Vella, no? I aquesta festa, aquest any, incorpora una novetat que creiem que és bastant transcendental, que adaptem una mica la festa al segle XXI, fem una mica de perspectiva de gènere, i incorporem l'element del xirri. Per tant, tenim la Guita Tita, el Xirri, Margalef i Fortiana Reina Mare, ¿vale? I això serien com els elements d'aquest ritual.
Mm-hmm. Em deies més actes, eh? Què és el més significatiu d'un carnaval com el de Torelló?
El més significatiu és la colla d'entitats que acaben participant en els actes del carnaval. Som diverses entitats que cada una organitza un acte, però a més de tot això, l'essència potser del carnaval també la concentraríem el dissabte, amb la Rua del Carnaval, que, com has dit, arriba a la 45a edició, i aquest any tenim 26 carrosses de les dues categories,
Déu-n'hi-do.
A i B, i més de 3.600 participants.
Mare de Déu,
tornem a tenir una rua amb molta, molta participació.
No sé si hi ha alguna novetat per celebrar precisament aquests 45 anys en guanyar Torelló.
Sí, la novetat pràcticament és que s'ha centrat l'edició 45 gira entorn a un homenatge als carrossaires, no? Que són aquestes persones que des del setembre fins ara al febrer estan a la nau, que nosaltres tenim una nau aquí a Torelló on es fan pràcticament la majoria de les carrosses, i per tant s'ha volgut dedicar aquesta edició especial als carrossaires, no? Els que fan possible el carnaval.
Marc Tienda, portaveu del Carnaval de Terra Endins de Torelló, moltíssimes gràcies per pujar la caravana i moltes felicitats per un carnaval que val molt la pena, que val molt la pena veure, que és el de Torelló. A gaudir de la festa, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Bones festes.
Us ha agradat a vosaltres això, lúdico-sexual, eh? Sou tremendes.
L'últim és el que m'imagino.
Lo del xirri.
És el que m'imagino.
No m'ho facis explicar, Laura, després t'ho explico. La gent que ho busqui a Wikipedia.
Però pregunto si és el que jo m'imagino.
És el que t'imagines, Carme.
Gràcies.
Sí, és el que t'imagines.
Algo petitet.
Sí.
Algo chiquitit.
Jo crec que molt petitet no deu ser, eh? Jo crec que molt petitet no deu ser. Escolta'm, hi ha un carnaval que, de veritat, quan es diu allò de per carnaval tot s'hi val, ens ha de venir el cap aquest. Sortura. És el de Sitges. És el de Sitges.
Sí.
Anem cap a Sitges. Per parlar-ne de tot plegat, tenim també al telèfon a un dels regidors, el regidor de Festes i Tradicions de l'Ajuntament de Sitges, David Martínez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Com estem?
David, sens dubte, ara ho dèiem, Carnaval de Sitges és un dels més emblemàtics de Catalunya, no?
Sí, sí, la veritat és que sí. Emblemàtic, amb solera, i un dels més antics de Catalunya. I jo diria que de resta de l'Estat, també.
Aquest any ja hem llegit que el cartell d'enguany, que s'ha creat, per cert, per un artista francès, es titula Salut. Té alguna cosa a veure amb la pandèmia o no?
Bueno, una mica el ressorgir, no? Diguem-ne, el fet de tornar ja a la normalitat absoluta, doncs, bueno, i el fet de ressorgir de les cendres, diguem-ne, no? Perquè també la temàtica en la qual es mouen les colles de Carnestoltes i Reina, doncs, bueno, ve a ser, doncs, això, ressorgir de les cendres dels teatres de la Fenice i del Liceu, no? I, bueno, i tornar a la normalitat. Sí, sí.
El Carnaval de Sitges, ara ho deia, més emblemàtic per les carrosses, per la música, per les batucades que estem escoltant, per les disfresses lluents, per la quantitat de gent que hi participa. Podríem dir que és el carnaval una mica més brasiler del país?
Bueno, Carnaval de Sitges... Tenim la sort de tocar ploma, de tocar fardo, vull dir, ho toquem tot, no? Sí que és veritat, doncs, bueno, que hi ha molt de lluentor, hi ha molt de ploma, però jo crec que, i llavors, bueno, hi ha diferents, de les colles que en surten, que en són 40, doncs, bueno, unes doncs, tendeixen més a ballar i anar amb la coreografia i a disfressar-se, diguem-ne que amb ploma i brilli, brilli, no?, que es diu aquí, d'altres... juguen més amb el públic, és més, diguem-ne, bueno, més fardo, no?, que és la interacció amb la gent, doncs, que està veient el carnaval des de darrere de les tanques, inclús entre ells mateixos, i després hi ha altres colles, doncs, que no són fardo, són ploma, sinó que surten disfressats d'una altra manera i també s'ho passa bé, no?
Dos dels esdeveniments amb més participació, David, són el de, precisament, la Rua de la Disbauxa i la Rua de l'Extermini, on hi participa moltíssima gent cada any. Quanta gent es preveu que hi participi aquest any?
Doncs unes 2.500 persones. Sí que és veritat que són diguem-ne, que els dos actes principals del Carnaval, en el qual, doncs, aquí tenen molt a veure les entitats, que les entitats, en aquest cas, són Retiro, Prado, que són entitats centenàries de la vila, i que, a més, durant la setmana que dura el Carnaval, doncs, fan activitats dins de la seva entitat i fora, i també el grup d'independents, no? A més, a part d'aquestes dues, no?, que és la Rua de la Disbauxa el diumenge a les 7:30 i de l'Extermini a les 9 el dimarts, també hi ha les dues rues infantils, que són els mateixos dies, a les 12 del migdia. I aprofito i explico una miqueta, si voleu, així dels actes més importants
sí,
que hi ha.
Tira.
Bueno, doncs mira, així com l'arribo el dijous a les 7 de la tarda, que serà espectacular. A més, l'escenari on es fa l'arribo és el mateix escenari que es va fer la gala Drag Queen el diumenge a la tarda.
Mira, abans la comentàvem.
Sí. Pues, el mateix escenari, diguem-ne que adaptat al Liceu, val? No vull dir res més.
Ui.
Després, divendres a la tarda, pues, hi ha la Rua d'Antes, a 8:15. I el dissabte és un dia que és molt fort, de Sitges, perquè comença a les 11 del matí amb la cursa de llits.
Sí.
De llits?
I, sí.
Ah, val.
I després hi ha el Ball del Fardo,
sí,
que acaba a les 10 de la nit. Per tant, doncs, bueno, i a partir d'aquí, doncs, hi ha la xatona del Carrusel, del Prado... Llavors ja ens anem ja el diumenge.
Per últim... Deia, David, per últim, deixa'm preguntar-te, perquè com a regidor de Festes i Tradicions de l'Ajuntament de Sitges, en un carnaval visitat per tantíssima gent del país i de fora del país, suposo que no deu ser fàcil organitzar-ho tot plegat.
No, gens fàcil. De fet, hi ha un dispositiu de mil persones pel que fa a agents de forces de l'ordre públic, emergències mèdiques, bombers... Vull dir, hi ha un dispositiu brutal. Per Sitges passaran unes 250.000 persones des del dijous fins al dimecres de cendre. I després també, una cosa que també nosaltres hi donem molta importància, és pel que fa al fet de les violències masclistes, no? De la violència de gènere, dels assetjaments, i per tant també és un tema que també treballem molt en totes les festes, festes majors, la Pride, Ossos, qualsevol festa, però pel Carnaval, evidentment, doncs també, i aquest any doncs reforcem tot el que és el punt lila, hi haurà persones pel carrer, parelles itinerants que aniran pel centre... doncs passejant per si hi ha algun indici, no?, d'algun tipus de maltractament, assetjament, digueu-li com vulgueu. I sí, és una setmana, bueno, de disbauxa, de passar-s'ho molt bé, però alhora també, com diem sempre, no?, tothom qui vingui a passar-s'ho bé amb nosaltres, doncs, sobretot amb responsabilitat, són dies de gaudi i no de patiment, no? Per tant,
sí,
doncs, benvinguts tothom, i res, a gaudir, i sobretot això, amb responsabilitat i ja està.
Això és el que s'ha de fer amb un carnaval com el de Sitges. Regidor de Festes i Tradicions de l'Ajuntament de Sitges, David Martínez, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui a la caravana. Que vagi molt bé.
Pues moltíssimes gràcies a vosaltres i bon carnaval.
Gràcies,
bon
igualment. Carme, Laura, Consol, amb un sí o un no, eh? Vosaltres us disfresseu aquest any o no, Laura?
No,
no. No? Consol?
No.
Ni la Consol, la perruca. La perruca, vull la foto, eh?
Vale.
Carme, què?
No, ja
tampoc,
no.
Eh? Jo aquest any sí, ja us ho explicaré.
Olé, olé.